La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu que dels romans als àrabs en la cuina era corrent el moretum? Una salsa que donaria lloc a l'almadroc medieval del qual en parla l'autor romà Apici i que ja trobem descrit en el llibre del Sensoví i també el llibre del Coc. Segons Coromines, aquest nom vindria d'un encreuament del mot moretum amb l'àrab madrus, capulat o picat. L'almadroc amb A o almedroc és, en efecte, una picada o fins i tot una mena d'aioli amb formatge. Per tant, ens reporta alhora a la Grècia clàssica i a la cultura àrab on aquesta salsa ja era coneguda. De fet, l'alta cuina romana era exercida per cuiners grecs, que en continuant el saber clàssic i a través dels bizantins el transmetran als islàmics turcs. Per això encara avui, en aquesta part de l'est d'Europa, es fa una salsa similar a base d'all, també d'origen clàssic, l'escordàlia grega. I a Itàlia, les salses de formatge són corrents. També es coneixia a Castella, l'almodrote. O penseu també, per exemple, que a Canàries hi ha l'almogrote. L'almadroc és una salsa exquisida que pot acompanyar carns a l'ast o, per exemple, també al forn, aviram, porc, porcella, així com també verdures bullides, escalivades o fetes al vapor, a la planxa o a la brasa. I és que què necessiteu per fer un bon almadroc? Doncs mira, un bon quart de quilo d'un bon formatge curat, sigui d'ovella, de cabra o de vaca. Un parell de grans d'all. Si voleu també, home, oli d'oliva, verge extra, això sí, que no hi falti. Més o menys la mateixa quantitat que de formatge. I el que no hi ha de faltar-hi és aigua tèbia, que si voleu fer la recepta més original, aquesta aigua tèbia no hi és, perquè diuen que ho fan amb caldo de gualina, és a dir, amb brou de gallina. El que es tracta és de que agafeu el formatge, el ratlleu ben ratllat, peleu els alls, els hi traieu el germen si el té, el poseu a dintre, poseu-hi també una miqueta d'oliva i una miqueta d'aigua tèbia. Ho aneu triturant i aneu afegint una mica d'oli, una mica d'aigua, una mica d'oli, una mica d'aigua. La densitat, la que us vagi bé vosaltres, si la voleu més cremoseta o més espesseta. Us asseguro que és una autèntica delícia. És, podríem dir, el principi de l'aioli, clar, l'aioli de formatge. Ei, sobretot, i feu-ho amb formatges catalans, que en tenim una bona colla que són això, una delícia.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ja hi tornem a ser aquest primer de maig amb una fonda fantàstica. Hem obert les nostres portes. Tenim les taules parades, ja ho veieu. En unes hi ha copes bones, a les altres hi ha porrons, però amb tot hi ha bon menjar i bon beure. Agafeu la taula que us vingui més de gust. Jo ja sé que a alguns els agrada la del costat aquella, la de la finestra. Doncs vinga, escolteu, tenim una fonda molt, podríem dir, una gran part gironina. I és que avui l'Òscar Gómez ens porta un restaurant per la nostra guia Virgínies que és de Palamós. Fa molt poquet que ha obert. Després anirem cap a Girona, amb en Joan Roca, i parlarem de cuines de la Mediterrània, però també parlarem del present i, sobretot, del futur de l'univers Roca. I acabarem també per anar-hi una miqueta, home, on? Doncs anirem cap a Osona, perquè avui passa pel Bocato di Cardinale el gran pastisser, el gran xocolater, en Lluc Cruselles. I no ens en descuidarem. Tornarem a l'Empordà per acabar amb aquesta fonda tan especial amb el nostre vinyataire lliure, en Jordi Esteve del Sellarrim, que ens ha portat, ja ho sabeu, la poesia lliure. Vinga, va, comencem!
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I amb aquesta sintonia ja tenim l'Òscar Gómez a punt per posar una pàgina més de la Guia Virgínies de la Fonda. Òscar, bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Què tal, com va tot?
Va estupendo i amb moltes ganes de recomanar el restaurant d'avui, que es diu Puche.
Veig uns ullets brillants avui. Què ha passat aquests dies?
Doncs mira, que vaig anar al Puche i vaig ser molt feliç. Això és el que ha passat.
On el trobem, el Puche?
Mira, el Puche està a Palamós, a la plaça dels Arbres, número 10, al centre de Palamós. I és un restaurant que ha obert a l'Alan Puche, que és antic cap de cuina dels Tinars. Estem parlant d'una cuina de pedigrí, no? Els Tinars, que té estrella Michelin, s'ha posat pel seu compte amb la Navella, que és la seva parella, amb el Simon, que està amb ella cuina, i un altre noi que es diu Pol, i els quatre tiren endavant aquesta casa de menjars amb una cuina extraordinària, amb un menjador fantàstic de parets de pedra, vigues vistes, que també té la cuina a la vista, amb la qual es pots veure cuinar, i és un lloc sensacional per anar i gaudir si t'agrada la bona cuina.
M'agrada que ens portis aquests interès, diguem-ne, diferents, que moltes vegades a llocs com, per exemple, això, no? Palamós, o sigui, ara estic pensant en la Costa Brava, Palamós, Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, aquests llocs, diguem-ne, que són de molta concurrència, sobretot a l'estiu, que després t'hi trobis propostes que són de tot l'any.
Sí, perquè aquesta proposta del Puche fuig de l'estereotip del restaurant de costa. No estem parlant d'un restaurant d'arrossos i peix, estem parlant d'un restaurant on, per mi, el plat més icònic que tenen a la carta actualment, fa poc que han obert, fa un parell de mesos, és, fixa't, un coll de pollastre farcit que te'l serveixen amb el cap i tot.
A veure. Coll de pollastre farcit, això tira molt cap a diguem, aquella cuina tradicional francesa, però suposo que portada al dia i passada pel sedàs, no?
Clar, en realitat estem parlant d'un pollastre farcit, amb el farcit clàssic de la cuina catalana, amb carn de pollastre, amb porc, i el que passa és que treballen amb el coll, que li treuen els ossos, queda com una pell, com si fos un caneló, fan la farsa i fan a partir d'aquí el rostit, ho serveixen amb una salsa reduïda de suc de pollastre, i és un plat fantàstic que impressiona visualment, però és boníssim, és molt fi. Al final és una mica com una terrina de pollastre, però amb un format tub, està boníssim i sobta, i és molt xulo que recuperin aquest tipus de receptes i presentacions.
Doncs una manera de menjar-se un bon pollastre rostit, però a part d'això no crec que iniciïs només per un plat.
No, perquè en realitat vaig fer gairebé tota la carta. Mira, em va agradar molt el barat amb papada, espinacs i gazpachuelo. Em va agradar molt també un ou ferrat, atenció, amb tripa de bacallà, mongeta del ganxet i tòfona negra, que és un plat que en realitat fan un pil-pil amb la gelatina de la tripa de bacallà i l'aigua de cocció del ganxet i una mica de l'oli, fan un pil-pil, t'ho lliga tot, et serveixen la cassoleta i llavors tu ho agafes i ho desfas tot i t'ho menges, i és una cuina molt golafra, perquè l'estem parlant de tòfona, bacallà, gelatines, ou ferrat, és un plat fantàstic.
Déu-n'hi-do, a veure, i què més?
Mira, com que estem a Palamós, s'ha de demanar l'ensaladilla de gamba vermella de Palamós, una patata molt cremosa, i la gamba, amb els caps de les gambes, fan la salsa que acaba de donar el punx al plat. Pots demanar també el peix del dia, que va canviant, el fan marinat i fumat, perquè tenen a la vista una brasa, aleshores treballen molt bé el peix i te'l serveixen així, ja et dic, una mica marinat, amb aquesta textura una mica de deshidratació parcial, lleugera, i amb el gustet del fumat, i és un mos fantàstic.
Déu-n'hi-do, escolta'm, i els postres, suposo que si aquests plats que em dius tenen aquesta, diguem-ne, aquest ADN, les postres no quedarem curts aquí.
Doncs no, mira, de postres em va agradar molt un que és un gelat de iogurt amb fruita del temps, en aquest cas, com que estem a primavera, amb maduixes i clementines, i un oli d'alfàbrega que li donava un aroma molt particular. Si t'agrada la xocolata, tenen un de xocolata calenta amb gelat de mantega salada i garrapinyades, que també és un postre fantàstic per menjar a cullerades.
Escolta, em fas venir moltíssima, moltíssima gana per anar aquí al Puche de Palamós. Està al centre o està més tirant cap a la costa?
No, està al centre, està al rovell de l'ou de Palamós i a la plaça dels Arbres número 10, i de debò que és un d'aquests restaurants que ja De fet, ja crec que és un imprescindible de la zona i d'aquí un any, perquè porta 2 mesos, crec que serà un imprescindible amb lletres majúscules de tota aquesta zona de Costa Brava.
Doncs aprofitarem per anar-hi, sobretot abans de l'estiu, que estigui tot allò ple, perquè el Puigcer, evidentment, entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I avui, el Bocato di Cardinale, el millor xocolater del món, Lluc Cruselles. Lluc, bon dia.
Bon dia.
Per esmorzar, dolç o salat?
Crec que, tot i que vagi en contra meu, bastant de salat.
I què t'agrada per menjar?
Jo, mira, recordo sempre, fa uns anys que esmorzava un rol de bacon amb formatge, un rol de pizza de bacon amb formatge, increïble. I esmorzar allò a un cafè amb llet, brutal.
Uf, uf, uf. Del mar?
Del mar, gambes de Palamós.
I de la terra?
De la terra, mira, per comprar-ho bé, cargols.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
A l'hora de sopar, un bon pa amb tomàquet amb una fusta d'embotits, si pot ser de la comarca encara millor, en família.
Un vici culinari que puguis explicar.
Un vici culinari que puguis explicar. Aquí haig de dir que en tinc dos. Un de salat, que és la cheeseburger d'un euro del McDonald's, o sigui, entra a qualsevol hora. I l'altre vici, per esmorzar o berenar, o entre hores, una mica de pa de molla amb crema untable de cacau i ben sucat a la llet, que es desfaci el pa de molla, increïble.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Crec que seria un aroma, no és comestible, però la colònia Nenuco.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Quan fas festa vas a dinar a...
Mas Monells. Mas Monells és un restaurant d'aquí a la comarca, increïble.
Quin és el teu Bocato di Cardinale, aquella mossegada que fa veure les estrelles?
Una crema de cacau amb fava tonka. La fava tonka em fa xiflar.
T'ho dic, que s'ha de vigilar, la quantitat de la fava tonka.
S'ha de vigilar perquè en cert punt és tòxica.
Un producte que no suportis?
La ceba crua.
La truita de patata, amb ceba o sense?
Amb ceba, cuita.
I acaba la frase... Un bon tall de pernil salat amb...
Coca de pa, amb tomàquet, oli i sal.
Lluc Cruselles, moltes gràcies.
Merci.
La Fonda, amb Pep Noguer.
D'Algesires a Istanbul, hi ha un mar... que ha estat bressol de les grans civilitzacions del món antic i que reuneix actualment un patrimoni gastronòmic incomparable. La diversitat de les cuines dels pobles mediterranis és un reflex de la seva riquesa cultural, un tresor viu i immens que segueix en constant evolució i que volem convidar-te a descobrir. Això és el que diu la contraportada de l'últim llibre que ha cuinat en Joan Roca, Cuinar el Mediterrani, un llibre de receptes senzilles i tradicionals per cuinar a casa, però que hi ha molt més que qualsevol només recepta tradicional. Per això avui l'hem convidat a venir aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, aquest llibre de l'editorial Columna. Joan, com anem? Bon dia.
Hola, molt bon dia, molt bé.
Gràcies. Escolta, suposo que aquest llibre deu ser també part d'aquestes vivències que heu anat fent i que heu corregut la Seca, la Meca, la Vall d'Andorra. Jo crec que heu corregut tota la Mediterrània aquests últims anys.
I més enllà, exactament. Però sobretot la Mediterrània, sí. I és un llibre que teníem fin pendent de fer amb el Salvador Brugués, que fa anys que com saps, ens coneixem, som amics i hem fet diferents projectes editorials. I certament volíem explicar totes aquestes vivències i posar en valor la cuina mediterrània com a tal i tot aquest llegat cultural en forma de receptes, de combinació de productes, d'una àrea extensa, però si mires el globo, doncs és petita, no? Que està just al mig, aquesta meitat de la Terra, no? Que vol dir el Mediterrani, aquesta part del món que tenim la sort de viure-hi i que, com bé deies, han passat grans civilitzacions, han deixat un gran llegat i tot això és el que som, és la nostra cultura, perquè hi ha tants creuaments, hi ha tantes receptes que si els hi busques doncs, a l'origen, doncs és molt divers i molt dispers en tota aquesta gran àrea del Mediterrani, no? I per tant, volíem posar això de manifest, volíem posar d'alguna manera aquesta, la cuina com a una eina de connexió cultural de tots aquests pobles del Mediterrani i explicar-ho en un llibre que sigui una manera també de fer que la gent tingui ganes de cuinar. Són receptes vistoses, suculentes, saboroses, sostenibles i que el que vol sobretot aquest llibre és fer venir ganes de cuinar a casa.
No, està molt bé això d'anar contracorrent perquè ara que diguem-ne que sembla que al món només hi hagi la cuina japonesa, que el escudill que randolla sí. Gairebé no se'n recordi ningú perquè tothom menja ramen, que si no mengem ramen doncs mengem tacos perquè la cultura mexicana està molt de moda i si no ceviches perquè la cuina peruana ja fa uns quants anys que corre, diguem-ne, per aquesta cuina ètnica que ens abraça a les grans ciutats, va i vosaltres dieu, ei, doncs anem a buscar aquests racons de la Mediterrània, i no només aquesta Mediterrània, diguem-ne, tradicional de receptes, de receptari, sinó també de productes, que hi ha molt producte que després pots també, diguem-ne, això que ara està molt de moda dir-ho a la nostra edat, els que som de la nostra època ara, els joves segur que hi ha...
No som tan grans.
Tunejar la sí, cuina mediterrània.
Exacte,
no?
Sí. El que hi ha en aquest llibre és un exercici també d'interpretació, no? Hi ha una certa creativitat aplicada a receptes, algunes són explicades d'una manera molt ortodoxa i d'altres tenen una mirada més atrevida, més cercant un joc, no? de productes que fixa't que els productes que apareixen, encara que siguin cuinats a la manera que ho fan a Turquia o al sud d'Itàlia o a Grècia o al nord d'Àfrica, són productes que tenim a la mà, és a dir, són productes que tenim a prop, són productes amb els que habitualment cuinem. L'únic que si obrim el foco, no? obrim una miqueta la perspectiva de Catalunya, l'ampliem i ens anem a tota la Mediterrània, trobarem una cuina més divertida, més colorida, perquè tots aquests pobles cuinen els mateixos productes, estan sota la mateixa llum, però ho fan de manera diferent, no? I per tant, aquestes diferències que a més nosaltres hi afegim la nostra particular mirada d'algun joc, d'alguna interpretació, doncs, bueno, fa que sigui un llibre jo crec que de bon utilitzar la cuina per cuinar receptes originals. Fixa't que davant de tot, a l'inici del llibre hi ha un recull de tècniques, fem un recordatori, sempre que fem un llibre d'aquests domèstics intentem recordar, no, com entenem que s'ha de fregir, com s'ha de bullir, com s'ha de saltejar, com s'ha de brejar, totes aquestes coses que els que són professionals a vegades els donem per fetes, i crec que és molt oportú cada vegada que fem un llibre així fer esment i recordar, perquè no està de més fer aquest repàs, perquè tot i que moltes receptes només mirant-les ja jo crec que ja sabries com posar-t'hi per fer allò, no està de més fer un recordatori d'una utilització adequada de les tècniques bàsiques.
Sí, perquè te'n dones compte que això de les tècniques, per molt, diguem-ne, que a les escoles s'ensenyi, a casa cadascú, diguem-ne, fa una mica de les seves. Mira, curiosament m'ha passat una cosa fa pocs dies, vaig posar una recepta a l'Instagram, a les xarxes, d'unes mongetes del ganxet que els cuia dins el forn. No saps la quantitat de comentaris i de preguntes que fa la gent i diu, però i per què les cous al forn, no? I clar, hauríem de reflexionar, i per què no les cuem al forn,
no?
Un llegum, quan és la cocció, podríem dir, més regular que hi pot haver-hi.
Totalment d'acord. És veritat, això. Sí, però mira, el més important és això que has dit, que cada vegada hi ha més gent que et segueix, que està interessada en la gastronomia, en la cuina, que es qüestiona coses, que et pregunta coses, i això és una molt bona senyal. Jo crec que això, tots els que ens dediquem a la cuina i que ens preocupa moltes vegades aquesta pèrdua de cultura culinària domèstica, no? De que les cases es cuida cada vegada menys, doncs caram, això és una molt bona notícia, que hi hagi gent doncs, que estigui interessada, que vulgui saber més coses, i també és una bona notícia que es venguin tants llibres de cuina, no? I que també ens els demana la mateixa editorial, no? Ens demana perquè hi ha un interès, i això crec que és bo, crec que és una bona notícia, malgrat que tots sabem com anem, no? Que la gent, amb l'excusa de que té poc temps, no cuina, i hem de començar a deixar clar que és una gran mentida, això, que no és que no tinguem temps, és que no volem dedicar temps a la cuina i hauríem de fer-ho per salut mental, per salut física i per salut de la teva família i de la gent amb la que convius. No?
Agafant, Joan, aquest llibre Cuinar al Mediterrani, aquestes receptes senzilles, com dius tu, i tradicionals per cuinar a casa, veig que hi ha, en algunes hi ha una ortodoxia que et fa sortir, no, d'aquests límits. Per exemple, hi ha una de les primeres receptes en les quals doncs, una cosa tan senzilla com pot ser una gamba blanca fregida, dius, sí, però ep, amb salsa brava, no?
Sí,
és a dir, aquí ja hi fotem una mica de rock and roll.
Clar, clar. Sí, és això que dèiem, de que algunes, sí, cert, que són, no?, molt, molt, molt tal com es fan a determinat lloc, i moltes són jocs nostres, que el que volem és que tot això sigui també divertit, afegim picants, afegim espècies, afegim textures, fins i tot, no? No sé si al final, crec que em van dir guacamole, jo era partidari de dir-ne hummus, no?, de pèsols, no?
Clar, perquè... com un guacamole de pèsols a menta.
Exacte, eh? Però més aviat podria ser, o podríem dir-ne també un hummus, perquè és un, al final és un puré que podem anar a menjar el que fos un hummus, no? Però per tant, juguem amb aquesta, hi ha una certa provocació també, inclús en els enunciats, inclús en les receptes i la concepció de les receptes, aquests cigrons fregits que tens ara aquí, no?
Els quicos de cigrons.
Sí. Són uns quicos de cigrons, doncs bé, per què no? Per què no utilitzar aquesta terminologia que ja està molt integrada a la nostra cultura i fer-la servir per fer entendre allò que volem fer entendre, que en aquest cas és un plat que és molt senzill i que el podràs posar al mig de la taula i tothom podrà xocar un tros de verdura crua o un tros de pa o el que vulguis, no? Una cosa per anar dipejant, com es diu ara també, no? Doncs bé, no renunciem a aquest llenguatge per tal d'acostar-nos a tothom. No?
De fet, també és una cosa molt curiosa que hi poseu, diguem-ne, amb aquest rock and roll també una mica de swing, diria jo, perquè d'aquest, diguem-ne, trampantojo, entre cometes, que moltes vegades s'ha doncs, fet com és una xíndria tractada gairebé com una tonyina, no? Sí. N'heu fet una amanida de xíndria a la brasa.
Sí, exacte, com si fos una tonyina, o fins i tot podria semblar, i en aquesta foto especialment, un tros de carn a la brasa, no? I per tant, sí, són alternatives també de com els vegetals poden substituir a vegades, no?, aquest excés moltes vegades de carn vermella de la nostra dieta, que l'hem de mantenir, que no l'hem de deixar de menjar, no? Amb això no som ni fundamentalistes ni radicals, però sí que és cert que a vegades doncs, hi ha verdures que poden donar una miqueta aquest joc i pot semblar doncs, que la substitueix per proteïna animal.
Hi ha una cosa que em fa molta gràcia i és que hi ha com uns binomis, diguem-ne, de sabors, no? Si agaféssim doncs, un llibre de sabors del celler de Can Roca i un d'aquests binomis que fa molts anys, diguem-ne, que corre per la ment culinària d'en Joan és per un de molt senzill, que és bròquil, no? Coliflor, mandarina, sí. Emulsió d'oli d'oliva i qui t'hi diria rogers, no? I aneu fet una exacte. Amanida de coliflor amb salsa de mandarina.
És veritat,
és el roger,
és veritat,
no?
té raó. Sí, fèiem un plat amb roger i fins i tot l'havíem fet també amb bròquil i te'n recordes amb un brou de farigola.
Sí, també.
Sí, doncs aquest és una recepta que el que també demostra és que es pot fer una amanida extraordinària amb el tronc blanc del bròquil, que a vegades no sabem què fer, i a vegades el llancem tallat ben fi, amanit i fins i tot la pell de la mandarina emulsionada amb oli d'oliva, tal qual la pell de la mandarina i oli d'oliva, una miqueta de sal i una mica de suc de la mateixa mandarina i fas una salsa extraordinària, no? Amb pell de mandarina. També és una manera de dir, escolta, pots aprofitar productes que a vegades sabem que fer-ne i fer-ne plats extraordinaris.
Clar, hi ha un altre plat que, diguem-ne, que podríem dir que va des del nord de la península Ibèrica fins al sud i que és un cosí germà de l'ensaladilla, que és l'amanida de patata, no? L'amanida de patata, que la podríem trobar des de l'Ignasi Domènec, sí. Però que també trobem aquella amanida de patata de la zona de Cádiz, no? Exacte. I vosaltres aquí, diguem-ne, també li heu donat aquest toc, diguem-ne, estiuenc, exacte, amb el fonoll, no? amb un dels anisats.
Exacte, i amb sardineta, sí, exacte, és això justament, una amanida fresca d'estiu que agafa precisament aquesta banda del sur de la península Ibèrica i que sí, ens proposa una idea interessant per complementar-la o substituir una ensaladilla tradicional d'aquí, no?
Quantes receptes hi ha d'aquests menús que heu elaborat els últims anys en tots aquests viatges, diguem-ne, per la Mediterrània?
Bueno, aquí hi ha 80 receptes i gairebé, doncs, podríem dir que 50 o 60 són de la resta de la Mediterrània. Hem anat molt a Estambul i, bueno, a Turquia, diferents indrets de Turquia a cuinar aquests darrers anys. Hem cuinat també per Itàlia, hem cuinat també pel nord d'Àfrica. Ara anem d'aquí poc, aquest mes de juliol, anem a cuinar a Grècia una altra vegada. I hem cuinat a Còrsega, a Sardenya, hem cuinat a les Illes Balears. Hi ha moltes cosetes que s'han anat quedant en la nostra memòria de vivències que hem anat tinguent. Tu saps, els cuiners tenim d'alguna manera aquesta, no sé si capacitat, però sí també poder la necessitat, no? de guardar coses a la memòria quan viatgem, quan anem a mercats, quan mengem en restaurants, quan mengem amb amics, en llocs a vegades molt informals, d'una manera gairebé inconscient retenim coses a la memòria, no? I per tant, aquest llibre és un recull de cosetes que estaven presents i que han anat sortint i que han anat combinant. De fet, hi ha combinació d'idees. Hi ha una mena de raviolis que es fan a Estambul, que en diuen mantis, que ells ho fan amb pasta, una mena de pasta molt semblant a la italiana. I nosaltres el que fem és fer el mateix, però en vez de pasta fem servir carbassó, no? I amb el carbassó, doncs, fem uns plecs i emboliquem un formatge de cabra que ells fan servir el que tenen allà. Nosaltres en proposem un de per aquí, però en qualsevol cas són també interpretacions, llicències, no?, que ens agafem per, a partir d'una idea d'un plat determinat d'un lloc, fer-ne la nostra versió, com dèiem, i proposar, inclús som més de bon fer, eh? I em sembla que ho acompanyem amb una mena de ajo blanco, però de festucs, no? Els festucs d'aquella banda del Mediterrà, que són també molt bons i que de per aquí també ho són, evidentment, però la idea d'un ajo blanco malagueño, en aquest cas, li canviem l'ametlla per un festuc i fem una salsa fantàstica i és un altre joc que ve, doncs, de quelcom que se'ns va acudir allà quan, precisament, una de les vegades que cuinàvem a Estambul i que intentem sempre que anem en aquests llocs retrohomenatges a la cuina local, això és molt interessant creativament perquè el fàcil és anar amb els teus plats. I el difícil és anar allà i dir, doncs ara faré un mantilló, no?, a la meva manera, no? I ara faré, en fi, ara cuinaré el coll de xai a la meva manera, però amb les vostres espècies, no? I ara, doncs bé, aquest és el joc, aquesta és la cuina. I quan viatgem i tenim l'oportunitat de cuinar en altres llocs, sempre el que intentem és cuinar amb els productes que trobem allà, amb les nostres tècniques, però interpretant els plats tradicionals d'aquell lloc. També és una manera de retrohomenatge i també, egoistament, d'aprendre, no?
Les coses més boniques quan un va en un país llunyà és endinsar-se als mercats. El mercat és, com diu el nostre gran amic Carles Benítez, diu, és el centre d'interpretació alimentari del país on vivim, no?
Sí, senyor.
Quins són els productes que t'han fascinat més d'aquesta Mediterrània que no trobàvem aquí a les comarques catalanes i quasi té? Això fa molta peça per la meva cuina.
Bé, doncs, bueno, ja que parlàvem d'Estambul, allà en el Bòsfor, trobes moltes maneres de cuinar barats, per exemple, no? O de cuinar musclos arrebossats, no? Que aquí no els cuinem d'aquesta manera, o entrepans de barats, que aquí no mengem aquestes coses. no els vegem d'aquesta manera. No, llavors dius, caram, ostres, i per què no? Llavors vam fer, en el llibre hi ha una recepta de barat, però fem una clocada d'ullet als calamars, als bocates de calamars a la romana que fan a Madrid, i hem fet un entrepà de barat a la romana, jugant amb una punta i l'altra, el Mediterrani en aquest cas, no? Que és una miqueta aquesta idea que explicàvem d'aquest joc que ens permetem de fer, no? I que, bueno, per exemple, aquestes coses, o descobrir espècies com el sumac o diferents tipus de pebrot vermell sec, que encara que aquí sapiguem, no? Ens sembla que ja ho tenim tot sabut, vas cap allà i dic, caram, això no ho vivis mai. Clar, hem de recordar que Turquia està entre dos continents, no? La mateixa ciutat d'Istanbul, la meitat és Europa i l'altra meitat és Àsia, no? I que el Bòsfor és una connexió cultural extraordinària i de productes, no? I per tant, tot aquest descobriment de maneres de cuinar, o de Grècia, no? Com utilitzen els cítrics, les llimones, no? No té res a veure com ho fem servir aquí, no? Com couen els, com rosteixen els pollastres, no? Plens envoltats de llimones i d'herbes, de mentes i d'herbes balsàmiques. En fi, són idees que t'obren la ment i que fa que quan tornis a casa, bueno, prenguis llicències per cuinar, no?
Hi ha un dels aspectes, diguem-ne, que engloba gran part de països del món i que sembla que sigui molt gastronòmic, no? Com és el concepte del picant, no? Clar, el picant és complicat, sobretot, diguem-ne, no tant, diguem-ne, amb la vessant més de la cuina del dia a dia, que avui o t'agrada o no t'agrada, però, per exemple, quan ja arribes a una certa alta cuina gastronòmica, com és el cas del Cellar Can Roca, com el tracteu, el picant? Perquè, clar, el picant és, pot ser molt agressiu per una banda, no?
Sí. Bueno, mira, t'haig de ser franc, tot això al celler, el picant comença quan jo els primers viatges que faig a Mèxic, sobretot, començo a conèixer tots aquests mons, a provar diferents tipus de pebrots secats, fumats, torrats, clar, i una gran varietat, i te'n dones compte que a la cuina catalana, bueno, no hi ha tant registre de picats, no? De picants, no en tenim de registre d'una manera, diguéssim, ancestral. Hi ha, evidentment, n'hi ha, però no tants com ni trobes si viatges en aquella banda de món, o inclús al sud-est asiàtic, no? On tenia molts més. I evidentment, doncs, a tota aquesta banda del nord d'Àfrica i Turquia, doncs, també per aquesta connexió que hi tenen, no? I, per tant, què fem? Doncs sí, el matisem, l'ajustem, però jo, des de que vaig començar a viatjar per aquests països, ja fa molts anys, vam començar a introduir el picant. Poder ja fa... de 25 o 30 anys al celler. Sí, sí. El celler, saps que l'any que ve, d'aquí 2 anys, farà 40 anys que va morir el celler de Can Roca. És que el temps,
del 86 al
86. Exacte. Doncs ha passat molt de temps i, per tant, han passat moltes coses i la nostra cuina ha anat evolucionant. I ha anat evolucionant sobretot per als viatges. Els viatges et canvien. Quan coneixes una nova cultura, sobretot quan vas per primera vegada i altres mercats i proves coses, caram, el cap se t'obre i llavors això, d'una manera o altra, de vegades hasta inconscientment ho vas incorporant a la teva cuina, no? I ara, ja fa uns anys cap aquí, que els picants van apareixent. A més, a mi m'agraden. No m'agradaven. I van començar a agradar-me i ara ja són imprescindibles. És a dir, ja formen part de la nostra cuina. I sempre miro, jo sempre parlo de dents de serra, no? Que els plats han de tenir puntes, no? Puntes que siguin picants o àcides o... Saps? Perquè a vegades la cuina catalana tradicional és de color molt, molt, molt amarronada, no? I de sabors molt homogenis, no? I a vegades li fa falta una mica de marxa, no? I a vegades li fa falta una mica de color i una miqueta de picants i de pujades i baixades, no? I és per això que a la cuina que fem al celler intentem que això passi i que hi hagi sempre elements que generin una textura, una sorpresa, un picant, un àcid, alguna marca, a vegades també, i jugant amb tot això i buscant una certa harmonia al final, doncs fa que la cuina estigui viva i que sempre hi hagi coses noves que se'ns ocorrin de fer. No?
Clar, el que passa és que amb aquests conceptes, per exemple, un producte o un element, diguem-ne, com és el picant, no pot ser gratuït dins d'un menú, no? O, per exemple, no. L'altre dia, curiosament, mira, vaig tastar un plat que el títol del plat d'un restaurant era els sulfurosos, no? Allò del bròquil bullit, d'un espumador... I dius, ei, mira... No és un concepte que s'hagi treballat molt.
El picant sol, no, tens raó. El picant com un element de matisos i de recerca d'aquests punts de serra que dèiem abans, però no com un treball, diguéssim, en el que tot el plat doncs faci, no? Aquestes jornades alçades, no?, de picants. Potser no s'ha treballat, perquè jo crec que els cuiners el fem anar amb molta cura, sobretot perquè, clar, pensem en un públic molt heterogeni, molt divers, no?, on t'has de mirar de que tothom allò que fas li agradi, almenys a la majoria de la gent que ve al teu restaurant li agradi. I, per tant, amb això sempre intentem ser molt amables, fem concessions, la sort que tenim al celler de Can Roc és que hi ha un menú llarg, el menú llarg et dona una gran llibertat per jugar. Hi ha dos, tres plats, si n'hi ha 14, però n'hi ha, per exemple, n'hi ha 15 aperitius, 12 plats i 3 postres, no? Doncs són un ventall gran de possibilitats de jugar. I, per tant, sempre n'hi ha dos o tres que fem una mica entre tu i jo, el gamberro, és a dir, que entre tu i jo ens està escoltant tothom, però juguem això, no?, a dir, ostres, aquí sí que podem ser una mica canalles i afegir una miqueta més, no?, una mica de rock and roll, com deies, perquè, ostres, em sembla que està molt bé, però m'ho sembla a mi, no? Llavors, a veure què passa. També és veritat que escoltem molt a la gent quan ve a menjar a casa. Nosaltres saps qui som sempre, en Pitu, Jordi i jo, si no, mínim dos hi som, mirem de parlar amb la gent i de preguntar què tal. I a vegades passa, que diu, escolta'm, aquell plat de musclos una mica vas a picant. Bueno, vale, gràcies. I llavors ens el tornem a mirar i això, som molt respectuosos. Però sí que juguem i sí que ens... I torno això de la llicència, que crec que és quelcom molt important quan un restaurant com el celler Can Roca, que té, diguéssim, aquest reconeixement, et permets una certa llibertat, perquè saps que la gent et fa confiança, i la gent surt encantada sempre, eh? És a dir, això no per ser a vegades canalles amb algun plat, posem en risc, en fi, aquesta fidelització que volem que hi hagi amb el client, eh? Però sí que, diguéssim, que provoquem el joc i provoquem que el client s'atreveixi a provar una cosa que potser no demanaria, no?
Bé, està bé escoltar la gent, però només una miqueta, eh? Això ho dius tu de fer el gamberro, està molt bé, perquè si no te recordo que encara estaries fent fideuà i pastís de carabassó i marisc al cava.
Sí, senyor.
Perquè
tens tota la raó.
Aquella senyora que va dir, si no torneu a posar la fideuà, no vindré més.
Exacte. O una senyora que quan va menjar l'ostra amb destil·lat de terra em va dir, escolti, les ostres no es cuinen així, ho sap. Ja ho sé, senyora, no ha de ser altres coses.
Joan, escolta, parlant de biquinis...
Sí.
Hi ha un raconet allà al carrer de Santa Clara, no?, que vau començar amb la gelateria, heu anat fent, i ara allò al costat hi ha biquinis. Això, sí. De les bogeries d'en Jordi Roca, sí. El teu germà, sí. No, aquell cervell no para, no?
No para. En Jordi és un crac, és un geni, i és una idea que feia temps que li voltava. Aquest local feia ja un temps que el teníem i encara no sabíem ben bé què hi faríem, perquè... tindria que veure amb el món rocambolès, perquè està just en aquella cantonada, hi ha la confiteria, la geladeria, i caram, què hi podem fer aquí? I tant, i fent proves, caram, els biquinis estan molt bons, ara n'hi ha 5, em sembla, varietats de biquini, que són extraordinaris, estan molt ben fets, hem trobat un mètode per poder-los fer, poder-los preparar, poder-los escalfar i que estiguin al moment impecables de temperatura, de textura interna. No ha estat fàcil, perquè tot això tu saps que quan idees una recepta i que llavors es faci sempre bé i sempre tal com l'has previst, no és fàcil, necessites una estructura, un equip, complis amb aquesta idea, i ara el tenim, i ara estem molt contents i està funcionant molt bé, la veritat és que té molt èxit.
L'altre dia va passar una cosa que vaig dir, ostres, això només pot passar a un lloc com a l'Univers Roca, no? I és que hi havia la cua del biquini, la cua del gelat, la de la confiteria, i hi havia un noi allà que deia, jo no sé a quin lloc haig d'anar per fer el biquini, no? Perquè es barregen les llocs. Però hi ha una cosa que és molt interessant, i és que tot i que teniu una proposta, diguem-ne, per a tot el públic, no us quedeu, diguem-ne, amb una, podríem dir, amb un biquini banal, sinó que aquells biquinis, així com també els gelats, la matèria primera, teniu molt aquesta sensibilitat cap als petits productors i productores, aquesta pagesia que tant pateix, no? I que ara, precisament, aquests dies estic veient que les xarxes esteu treballant, diguem-ne, alguna cosa així com un premi amb els emprenedors, sí. I tot això amb el BBVA. En el biquinis també hi ha formatges d'aquí a la terra, també hi ha producte carn vedella d'aquí a la terra.
Llata de vedella d'aquí, de la vall del Llémena. Sí, aquests premis ja fa uns anys que els fem, va ser una iniciativa que vam dur a terme amb el BBVA i que pretén, doncs, premiar a petits productors que fan les coses ben fetes. Bàsicament, els hi demanem, doncs, que ens demostrin que fan les coses d'una manera sostenible, que fan les coses bé, i en fi, hi ha una gran diversitat de productes que poden, doncs, entrar en aquest concurs. Això cada any s'otorguen, crec que és ja la quarta edició, o la cinquena, si no, potser la cinquena ja, caram. És que vam començar quan vam començar abans de la pandèmia a fer tot això. Durant la pandèmia inclús vàrem posar en marxa tot un projecte per tots els petits proveïdors que ens subministraven, ja que el restaurant era tancat, i fèiem unes caixes que les enviàvem, i havia gairebé, es van apuntar 1.000 subscriptors, i va ser un projecte molt, molt, molt maco durant el 20 i part del 21. I tot ve una miqueta d'aquesta idea, de com podem ajudar els petits productors que fan les coses bé, i BBVA els hi dona un premi, hi ha una remuneració econòmica, i a més, doncs, fa, doncs, que aquests productors premiats siguin els que ens subministren a nosaltres productes per fer receptes, que després les divulguem, i amb tota la maquinària, diguéssim, comunicativa del BBVA en donem ressò, fem difusió de la seva feina, dels seus productes, del que fan, i la veritat és que funciona molt bé, i els productors que han estat premiats estan encantats, perquè tot això els ha representat una visibilitat que a vegades és difícil tenir en un món tan competitiu, no?, i tan complicat, en què a vegades les grans distribuïdores, doncs, controlen, sembla que ho controlen tot, i caram, hi ha petits productors que fan les coses bé i que volen anar a la seva per lliures, i també necessiten un cop de mà.
Joan, una cosa és tenir un restaurant de la magnitud del Celler, no?, o un restaurant, diguem-ne, de gran capacitat, però tu cap on creus que ha d'anar? Què els hi diries a aquests joves cuiners i cuineres que volen sortir del niu, que tenen ganes de fer coses noves, però que hi ha una cosa és cuinar i l'altra és ser empresari? Cap on creus que ha d'anar, diguem-ne, el món culinari, el món gastronòmic, des d'un punt de vista empresarial? Amb una cosa més sectoritzada, més petitona?
Com... Bueno, és una pregunta interessant i no fàcil de contestar. Jo el que diria és que en un futur immediat, vaja, amb l'actualitat ja és així, hem de prestar molta, molta atenció a la gestió. O sigui, els negocis, els petits negocis, el que sigui emprenedor i posa en marxa un negoci, sabent avui les dificultats que hi ha per gestionar el personal, per gestionar la fiscalitat, per gestionar totes les grans despeses generals que ocasiona un petit projecte, encara que sigui petit, s'ha de fer els números molt ben fets, s'ha de fer molta punta al llapis, i primer de tot hi ha d'haver la sostenibilitat econòmica. Jo crec que és la primera clau per qualsevol que vulgui emprendre. Posar en marxa un projecte ha de saber, o ha de tenir clar, ha d'haver fet un bon estudi de mercat. Després sempre hi ha imponderables, òbviament, i sempre hi ha la sort, i sempre hi ha mil coses. Però tenir clar on es posa, saber de què va aquest negoci és importantíssim, saber gestionar molt bé és importantíssim, i amb la mesura de lo possible també és molt important que s'especialitzi, és a dir, que sigui un projecte d'especialització, a no ser que vagis amb un gran grup, amb una gran estructura, que llavors és una altra història, però gent jove, petits emprenedors, jo conec, i tu també segur, Pep, molts joves amb moltes ganes, amb molta il·lusió, amb tot el temps per endavant, no? amb moltes ganes de posar en marxa projectes propis, no? Això sempre ha estat així. Avui hi ha més cuiners i cuineres potser que abans, perquè les escoles n'estan farcides i fa molt de goig veure'ls, no? I veure'ls tan il·lusionats. I per tant és molt important que tinguin clar, que facin un bon estudi, que vulguin, o sigui, que tinguin molt clar a on es posen, i sobretot que si pot ser, i quan comencin per estructures petites, molt especialitzades, en què puguin controlar allò que fan, que sàpiguen també que hauran de dedicar moltes més hores que les que farien si siguessin assalariats, és a dir, un assalariat fa 8 hores, un emprenedor d'anar a fer 16 per posar en marxa un projecte, tenir molt clar això durant els primers anys segur, i després a poc a poc anar creant una estructura i anar creixent. Però l'especialització, el projecte petit i la sostenibilitat econòmica com a primer objectiu crec que és clau.
De projectes, tenim la fortalesa, que ja hi comenceu a sí. Fer-hi coses, a remenar-hi, no?
Exacte.
Ja hi heu posat la destil·leria per allà, no?
Exacte.
Que hi anirà vinguent?
Allà hi ha la destil·leria, el projecte Esperit Rock, que ja hi va anar tan punt, ho vàrem agafar, allò és ja de fa un any gairebé que ho portem nosaltres, i el primer que vam fer va ser posar-hi la destil·leria, ja treballem allà, i ara doncs aquesta final de primavera, principis d'estiu, encara no tenim la data clara, però serà al voltant d'aquestes dates de posar en marxa el restaurant que acollirà els plats icònics que ja fèiem al Mas Barroc. El Mas Barroc, ens vam inventar un restaurant durant la pandèmia per mantenir l'equip, perquè no es feien banquets, ens vam dir, muntem un restaurant. I allò va anar molt bé, que eren els plats icònics del celler. Aquesta idea ha arrelat, i per tant l'únic que fem és trasplantar-la, diguéssim, portar-la a la muntanya aquesta extraordinària. És una muntanya fantàstica, té unes vistes espectaculars. Allà hi havia Kerunta, que era la ciutat íbera que quan van arribar els romans van fundar Girona. De baix, és a dir, l'origen de Girona podríem dir que està en aquella muntanya. Té unes vistes espectaculars. Doncs allà hi haurà aquest restaurant on hi servirem els plats icònics del celler. Es posarà en marxa l'hotel, el que havia sigut l'hotel Sants Metges, i, en fi, i un espai expositiu, hi haurà una biblioteca, hi haurà, en fi, una petita ciutat que posarem en marxa, que formarà part de tot aquest sistema que hi ha a Girona del món roca, com deies tu abans. Doncs serà un complement del món roca que complementarà el que hi ha al cor de la ciutat i aquí, òbviament, a Domeny, on estem ara, i evidentment el Mas Barroc a Vilablareig. No? I, per tant, de Vilablareig a la Fortalesa, amb l'equidistància des de Girona, seran dos pols que complementaran tot aquest ecosistema de petits projectes que ens arrelen a Girona i que d'alguna manera també són la resposta al no que diguem moltes vegades anar amb el celler o amb projectes nostres a altres llocs del món. Sempre diguem no, ens volem quedar a Girona, aquí estem bé.
Home, ja està bé, perquè aquí a la Masia ho teniu ja tot ple, no queben més premis, no queben més reconeixements, no hi queben més llibres, no? I així també va molt bé que aquí a la Masia quedi una miqueta com el que ha de ser, no? Un espai, sí, diguem-ne, per treballar, per investigar.
Per treballar-li més bé, exacte. Que la Masia és un espai que el tenim des de fa 10 anys, són aquests 10 anys de punt d'inflexió del celler en què hem pogut afrontar projectes com les gires, com aquests moviments que hem fet pel món, quan anem a cuinar. Nosaltres ens agrada molt anar a cuinar fora, però tornar a casa. És a dir, anem, fem un pop-up, que es diu ara, cuinem a Estambul, o a Hong Kong, o a Londres, o a Nova York, o a Lima, però tornem a casa. No deixem un restaurant muntat allà, sinó que fem un plell de sopars i tornem. Doncs tot això s'ha de preparar, s'ha d'organitzar, tota la creativitat del celler. En fi, molts projectes editorials. Aquell llibre s'ha fet aquí, La Masia. No, aquesta, La Masia, és una mena de cap pensant del restaurant, no? Si el restaurant és el cos, no? De l'espai, no? Que acollim a la gent, aquí és on te rumiem, on te pensem, també on te treballem tota aquesta gestió emocional dels equips, on te fem recerca i on te emprenem projectes externs.
Joan, escolta'm, hem començat parlant de cuina al Mediterrani i hem acabat parlant de la Fortalesa, amb ganes de que arribi aquest final de primavera i principis d'estiu per venir-hi a menjar els clàssics, però passaria una bona estona per veure tot allò que molta gent segurament no haurà vist o que haurà estat aquella exposició que es va fer al Palau Robert, o per comprar-hi algun destil·lat o per passar-hi, diguem-ne, una bona jornada per conèixer encara més, diguem-ne, tot aquest univers roca, tal com diem. Esperem que aquest llibre es cuini tantes vegades que... Jo sempre dic que els llibres s'han d'atacar,
sí,
perquè això vol dir que els tens a la cuina, que els utilitzes.
Exactament,
no?
Sí.
Vull dir que tots aquests llibres quedin ben tacats, que això vol dir que la gent cuina. I a més una cosa important, i és que aquí hi ha molta salut amb aquestes receptes, eh?
Sí, 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 són receptes que també tenen una miqueta aquesta vessant d'aquesta idea de que la cuina ha de ser saborosa, saludable i sostenible.
Joan Roca, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Pep.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I des del Sallarrim a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyataire lliure. Per Jordi Esteve.
Només veient el creixement de prop d'un arbre podem entendre el temps. Durant la nostra vida, tan sols veurem un determinat desenvolupament d'aquest mateix arbre. El creixement de la indústria hauria d'haver mirat la natura i après del propi cicle, de la regeneració. Sí, un llibre et pot canviar la vida o et pot explicar la teva vida. Dins nostre hi ha una revolució silenciosa que es va formant amb més o menys intensitat. Tinc una cadira de fusta al bell mig del celler. A vegades m'hi assec, tanco els ulls i deixo que la revolució vagi teixint. I passen coses, ho noto, moltes coses petites. Portem dins nostre el passat evolutiu i ser, estar i participar amb els cicles de les plantes és vida que sumem, és ansietat que cremem. La ment ben enjardinada, l'avantatge de viure al ritme de les plantes.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Per acabar, una frase del senyor Néstor Luján que diu: la cuina és l'art de la gran paciència. I tant que sí. Sobretot dels guisats, dels estofats, de les cassoles de mongetes, de llenties, etc, etc. Esperem que us hàgiu passat de meravella, perquè aquí a la Fonda, si una cosa tenim, és paciència. Paciència d'escoltar els pagesos i les pageses, els transformadors de producte i, sobretot, a la gent del bon menjar. Esperem que us hagi passat de meravella i ens tornem a trobar aquí, a la Fonda de Catalunya Ràdio. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender. So long now, so long.
Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.